Radio Vilafranca.
Avui acomiadem les tertúlies literàries del Penedès en Xarxa amb una història sobre llibres i una jove bibliotecària. La Dolors Bosch i el Jesús Gómez compartiran amb nosaltres aquesta lectura, La bibliotecària del front, de Berta Jardí, que ha estat l'última novel·la de les tertúlies literàries de la Biblioteca Torres i Bages. Bon dia a tots dos.
Hola, bon dia.
Bon dia.
És un llibre que estic segura, tot i que no l'he llegit, que enganxa els del gremi del llibre, de les biblioteques, els fans de la lectura.
Bé, diria que inicialment pot ser interessant per anar, diguem-ne, aprofundint una mica sobre el tema, però tampoc aprofundeix. És un llibre que és un... O sigui, la veritat és que parla d'una mil·lèsima part d'una vida d'una persona que va tenir molta influència dintre del món. Va ser una dona que era bibliotecària, que era l'Aurora Díaz Plaja, i és una dona que des de molt joveneta va estudiar a l'època de la República i va anar com la primera feina que va tenir va ser a Canet de Mar, i en allà ella volia fer una revolució i les persones que vivien allà doncs, no estaven per això, perquè eren molt més rígid i molt... I és una dona, diguem-ne, que era, tenia una voluntat enorme, o sigui, tenia un amor als llibres tan gran i volia... O sigui, ella volia fer, jo crec que era anar pel carrer dient vine a la biblioteca a llegir, vine a no sé què, vine que et deixo un llibre. O sigui, com una mena, o sigui, una divulgadora. Però, esclar, només parla del moment, diguem-ne, que va anar allà, que llavors va estar... va esclatar la guerra, diguem-ne, civil, i ella va demanar per anar, perquè va saber, es va enterar que hi havia un autobús que portava llibres en els soldats i, a més, en els ferits que estaven als hospitals, i ella va demanar per anar-hi, i al final li van concedir. I ella ja diu, un moment determinat, diu, soc la dona més feliç del món, no canviaria el meu lloc per cap dona, perquè me'n vaig allà a donar... O sigui, tenia una vocació total, i a més, vull dir, després va ser represaliada i té una vida molt llarga, i és molt bo perquè... o sigui, això no és solament en els bibliotecaris. Totes les carreres que es van fer durant la República, quan va acabar la guerra, tots els títols no en servia cap. O sigui, jo conec moltíssima gent que va... gent gran... Jo ara recordo una senyora molt gran que va dir, jo quan vaig acabar, jo era farmacèutica, i quan jo vaig acabar vaig haver de tornar a examinar-me de tot, perquè si no, no podia exercir. I a ella li va passar el mateix. El que passa és que ella no va voler examinar. Però això va passar a molta gent. O sigui, tots els títols de la República no van ser reconeguts després. I al contrari, vull dir, van ser represaliats. O sigui, ella no va tornar a exercir. O sigui, va exercir, però ja com a bibliotecària no va exercir mai més.
Sí, doncs per il·lustrar paraules de l'autora, de l'Aurora, perquè penso que una de les virtuts més clares que té aquest llibre és que trobem la veu de l'Aurora. Trobem la veu, moltes pàgines estan dites per la mateixa Aurora. I, per tant, això també la fa molt més propera. No? I el que apuntava ella, en paraules seves, diu, escolteu-me, m'han acceptat. Viatjaré amb el bibliobús de la Institució de les Lletres Catalanes. Tant de temps desitjant-ho, i al final havia arribat el moment. Viuria en una biblioteca ambulant autèntica. Ara seria jo qui portaria els llibres als soldats del front, als ferits dels hospitals. No m'ho podia creure. En aquell moment no hauria canviat la meva vida per la de cap altra noia del món. Però ja en aquestes mateixes paraules nota aquest apassionament i aquesta estima pels llibres i per fer llegir. Un dels seus lemes, precisament, era llegir per fer llegir. Jo penso que quasi gaudia més aconseguint que altres llegissin que llegint ella mateixa.
Sí, sí.
A mi m'ha durat molt d'aquesta impressió.
Sí, sí,
perquè,
sí,
a més, una...
era una, diguem-ne, era vocacional total. Perquè, o sigui, i a més a mi em fa molta gràcia que també hi ha un moment determinat que quan ella descobreix el sistema de classificació, de catalogació dels llibres, està tan emocionada que tot ho cataloga. O sigui, li entusiasma de tal manera que, bueno, vull dir, en el seu germà li arregla, però què has fet, que m'has tocat tot? Diu, és que t'ho he ordenat. No m'ho toquis. I en un moment determinat, Foix li va demanar que li ordenés, li va dir, vostè, catalogui'm els llibres, però no em toqui cap dels llocs on està. O sigui, li va haver d'inventar una manera de fer-li una catalogació dels llibres que tenia sense tocar-ne ni un, o sigui, tots posats al mateix lloc.
Tal qual els tenia.
Clar, perquè hi ha molta gent que jo m'incloc una mica, que sé exactament on tinc els llibres, pràcticament. O sigui, a vegades no, però quasi sempre, tot i que els tinc catalogats. Però, vull dir, és que clar, vull dir, els llibres són com una part de la teva vida. Jo amb això m'hi sento molt identificada. O sigui, l'Aurora de Díaz Plaja era una persona, a més, amb una dificultat de naixement que estava paralitzada d'una part del seu cos.
Ah, sí?
Sí. I això no se'n parla massa, però és veritat. Vull dir, sí. Jo em puc donar fe que era així. I jo crec que aquest esperit de superació el motivat una mica per això. O sigui, jo puc fer-ho tot. O sigui, no tinc cap límit,
sí,
perquè tinc aquesta discapacitat.
Sí, no era gens conformista, perquè ella va estudiar a l'Escola Superior de Bibliotecàries, que s'havia organitzat durant la Mancomunitat, i que va ser pionera, va ser una escola molt progressista. Els professors, va ser idea de l'Eugeni d'Ors, i els professors es van anar a formar als Estats Units. La primera promoció va sortir en 1918. Doncs bé, ella va rebre 3 anys, es va formar en aquesta escola. Després li va sortir una mica per casualitat un treball a la biblioteca de la Caixa de Pensions de Palma de Mallorca, on s'havia traslladat la família per motius familiars. Però ella, a l'enterar-se de que ja es convoquen oposicions per la xarxa de biblioteques populars que estava començant i que també va ser tasca de la Mancomunitat, doncs, sense dir-ho als pares ni res, se'n va a Barcelona a presentar-se a oposició. Ni amb un xicot que semblava que mig sortia, no, que podien acabar sent nubis, tampoc li diu res. I se'n va a Barcelona, es presenta a les oposicions i se les treu. I va Canet, que Canet, per curiositat, Canet de Mar, va ser la 5ª biblioteca popular de Catalunya. I deixes per més 2 minutets. Doncs, les biblioteques populars són les primeres que en els estants els llibres estan a disposició dels lectors, que fan un servei de préstec, que tenen un espai pels nens, que això serà una idea que per ella serà un de les fites de la seva vida, serà intentar lluitar per les biblioteques infantils, per apropar la lectura als nens, etc. Després, si voleu, podem parlar d'això, no? Doncs clar, el contacte aquest també amb els lectors, el poder recomanar, el portar un diari de cada dia, de les incidències, etc. Doncs bueno, transmet des de l'inici una passió que enganxa.
Per això del dietari és un fil que jo a vegades penso que no s'ha fet servir. O sigui, a les biblioteques es feia un report cada dia de tot el que es feia. I això jo penso que és un material per la gent que li agrada escriure sobre aquests temes. Jo crec que és un fil que és inacabable, perquè segur que hi ha coses molt interessants dintre d'aquests dietaris. Se'n va parlar una mica l'any passat a la Torres i Bages, no sé si ho recordareu, una festa que es va fer, i se'n parlava d'això. I és un material que està allà i que jo crec que no hi ha hagut gent que l'hagi fet servir.
Podria fer una investigació, no?
Sí.
I una tesis doctoral.
Sí, sí, jo penso...
No,
I més d'una, eh?
En sèrio,
perquè
sí.
ella, quan parla del bibliobús, diu, aquells mesos el bibliobús va ser el meu món. Un univers on viatjaven 2 bibliotecàries, un xofer i un ajudant, i centenars de llibres. Vivíem en aquell desordre nòmada tan agradable que trastoca el temps, que a vegades l'accelera i d'altres vegades sembla que el paralitzi.
Des de les...
Això és d'ella, és directament
d'ella. Línies més maques.
Perquè a mi és una cita que m'ha agradat molt. O sigui, a mi quan m'agrada molt una cita sí que l'agafo, si no, trec la idea, me la quedo. La tant de context.
El llibre se centra en aquests anys, només,
bueno,
de guerra?
Fa referència...
Fa una ficció de que és una periodista a principis dels anys 80, doncs, que està treballant al diari, li fan un encàrrec i ha d'anar a entrevistar l'Aurora. I ella de l'Aurora pràcticament no tenia ni idea. I llavors és una persona que li crida molt l'atenció, que veu aquesta empenta, aquesta vitalitat, i quan comença a saber una mica més de la vida, que diu, home, d'aquí he de fer un llibre, i aquesta dona es mereix un llibre, no? Que això és ficció. Però després, jo, òbviament, l'autora, la Berta Jardí, doncs, s'ha informat a fons, ha parlat amb la seva neboda, ha llegit, bueno, perquè també va ser escritora, l'Aurora, no? I hi ha aquesta trama de ficció per poder passar la veu a l'Aurora, que és la que explica, i està centrat bàsicament fins als anys del Bibliobús, que, bueno, el Bibliobús només va funcionar de la primavera del 38 al gener del 39. Vull dir que hi varen fer 18 itineraris. I després hi ha un capítol en què fa un resum una mica ràpid de, bueno, després la seva vida, com va continuar, les dificultats que va tenir a l'inici, etcètera, no? I, per exemple, ressaltant, que jo sí que volia dir, que la primera biblioteca infantil de Barcelona la va fundar ella, al parc de la Ciutadella, que era l'any 63, la biblioteca Folch i Torres.
Sí, que, o sigui, i ara hi ha una biblioteca que té el seu nom, però ha costat molt que tingués un...
Nou Barris.
No l'han reconeguda, o sigui, els ha costat molt.
Sí.
O sigui, l'altre dia, no sé, llegia una crítica que deia, ostres, posem el nom del García Márquez, amb tots els drets, diu, i la quantitat d'autors que tenim aquí, i no els hi posem el nom en una biblioteca, i hem d'anar a buscar el García Márquez, amb tots els meus respectes pel García Márquez. I és una cosa que l'he llegida, no la dic jo. Però és que he pensat, pues sí, és veritat, tenim un munt de gent que podria portar nom, i ja hi ha gent que porta, les biblioteques porten nom de persones d'aquí, però sí, tenim necessitat de buscar noms de fora.
I el que passa que el cognom Díaz Plaja, jo crec que aquí
no
va jugar en el seu contra.
Aquí, no, aquí hi ha un problema, i això ho dic perquè... O sigui, el seu pare era militar, i per això ella també moltes coses no les hi explicava, sobretot de la guerra, perquè el pare estava molt en contra d'aquella serenés. O sigui, no hi estava a favor. I després, ella va tenir dos germans, i un d'ells va ser molt, molt
pro-franquista.
I això la va marcar molt. Jo crec que aquelles coses que fem, que pensem que perquè un germà ho ha de ser tota la família, jo crec que la van marginar una mica, sobretot les èlits, així, una mica intel·lectuals, perquè la van considerar a favor del règim, una mica. Tot i que va ser represaliada i no va poder exercir, vull dir, li van posar moltes traves. Però és que ella, de fer, va fer ressenyes de llibres, va escriure contes, va organitzar biblioteques, va traduir obres, va anar a congressos, a jornades, va impartir classes, va fer instal·lacions de biblioteques infantils, va gestionar exposicions...
Sí, no va parar, aquesta dona.
O sigui, va fer moltíssimes coses. I ella deia, una cosa de les que deia, que jo la trobo boníssima, deia, al costat d'un parc, una biblioteca infantil.
Sí,
penso que això és una idea fantàstica. O sigui, com a persona, dona molt de sí. Jo penso que es podria escriure molt sobre l'Aurora. Molt, molt. Aquí es limita molt a un espai.
Sí.
Em dóna la sensació que us ha fascinat més el personatge, l'Aurora Díaz Plaja, que el llibre.
A veure...
Home, jo estic agraït a la Berta Jardí perquè m'ha apropat aquesta dona que no coneixia i que m'ha obert aquest front de conèixer.
Jo sí que la coneixia,
per exemple, a mi tot
però...
el tema de les biblioteques populars ho he trobat molt, molt interessant, el de la biblioteca infantil, també de...
Ella estava molt focalitzada a l'ensenyament, o sigui, a la lectura infantil, als nens. O sigui, dels adults se'n preocupava... A veure, però, per exemple, en el llibre fa una referència a que els soldats li demanaven per carta llibres i ella els hi contestava. O sigui, tota aquesta correspondència, això és un altre fil. O sigui, jo vaig donant idees per la gent que escriu.
Doncs mira, sobre les biblioteques infantils diu... Ja aleshores pensava que les seccions infantils havien d'estar instal·lades en una sala exclusiva que els fes sentir que aquell era el seu club i on, a més de llibres infantils, poguessin trobar els TVOs i les revistes que es podien comprar en els quioscs. I quatre línies més endavant diu... La biblioteca ha de seduir els nens i convertir la estora de lectura en un costum tan quotidià com l'hora de d'esbarjo de l'escola. Imaginava petites biblioteques instal·lades en parcs infantils on poguessin entrar a llegir de la mateixa manera que abans o després pujarien a un gronxador o baixarien per un tobogan. Penso que és una filosofia, no?
No està solit encara.
Una filosofia
molt moderna.
És que era una idea, era una dona molt, molt potent. Era una dona molt potent. Vull dir, és que penso que clar, vull dir, la Berta Jardí el que fa és posar-la, ensenyar-la al món, d'aquesta persona que realment no li van donar la importància que tenia. Ni...
Sí que va rebre la Creu de Sant Jordi, l'any 1998 sí que va rebre la Creu de Sant Jordi.
Però és que havia nascut el 2013, el 1913.
Sí, triguen una mica...
I perquè es va morir molt gran, que es va morir el 2003. Mm-hmm. O sigui, que es va morir gran. Però vull dir, a veure... que li donessin la Creu de Sant Jordi, sí, perquè és que els hi va donar tanta feina que va arribar un moment que no els hi va tocar més remei. I, a veure, una mica, no sé, eh? Vull dir, jo amb això, ja et dic, la Berta Jardí, jo penso que està bé la idea de que era pogut aprofundir més. Vale? Però bé, està bé.
No, el llibre és prim.
No, sí, és un llibre que a veure, en dues, tres tardes...
Es llegeix molt bé, és molt agradable. Jo diria que és un llibre per algú que busqui un llibre per llegir l'estiu. És un bon
quan
llibre per llegir.
Quan demanen lectures d'estiu fresques,
sí,
serveix.
Que no, a veure, no demana una especial concentració i a la vegada, doncs, no es fa divulgació d'un tema que mereix ser conegut.
No, i a més, a veure, et situa en una situació de guerra, però en cap moment tens la sensació d'estar llegint una cosa que ha passat durant la guerra. O sigui, no sé si m'explico.
A mi el que se'm queda és
això.
És l'amor al llibre,
exacte,
a la lectura i el transmetre a la lectura de l'autora. A mi és el que...
Sí, és el que et deixa.
El que em ve al cap del llibre aquest és això. Sí. Per exemple, abans ho hem citat, però ella... al llarg de la seva vida, ho diu ella mateixa, a lo que ha dedicat més hores és a fer guies de lectura.
Bueno,
però ja des de guies de lectura. Ah. Per exemple, una vegada van al cine allà a Canet, passava una pel·lícula que em sembla que era Escarlata, de Pipinela Escarlata i tal i que qual, i llavors li va venir al cap, i va veure que reien i que, bueno, la gent s'ho passava bé, i va venir al cap de fer unes guies de lectura de novel·les que han sigut passades al cine, per exemple, i les guies de lectura també com trajectes, no només com una, no tant com una ressenya, sinó que la persona que està interessada en una determinada temàtica sàpiga que si t'ha interessat això, possiblement t'interessarà també això altre, i d'aquí pots sortir cap aquí o cap allà, no? Vull dir que en aquest sentit són idees que continuen sent plenament vàlides.
Era una bibliotecària activa. O sigui, clar, si tu vas allà i dius, perquè abans hi havia molta gent, jo no sé ara si ho fan o no ho fan, jo com que no ho faig no ho sé si ho fan, però vull dir, d'anar i dir, jo busco un llibre sobre aventures, o jo busco un llibre sobre la guerra, Segona Guerra Mundial, i que tu tinguis una llista, un sobre tema, sobre quants llibres hi ha a la biblioteca sobre aquest tema, unes guies de lectura sobre temàtiques determinades, això jo ho trobo.
Sí,
jo no ho sé si ho tenen o no ho tenen, no m'ho pregunto. Si algú que m'escolta i ho sap, que m'ho digui, perquè penso que és una bona idea.
Sí, ella ho deia, que per fer unes bones guies tenies que conèixer bé el fons del que disposaves. O sigui, llavors podies dir, d'aquest...
Has de saber si el tens o no el tens, evidentment. Sí. Bueno, que ara hi ha molta xarxa, i si no el tens tu, el pot tenir un altre. Mm-hmm. Però sobre temes, jo no sé si n'hi ha, eh? No ho sé, o sigui, desconec.
No és la búsqueda més habitual que fem, oi?
No, perquè anem una mica dispersos i, a més, fem cas dels amics, de les recomanacions que sentim...
Les xarxes.
De les ressenyes, de les novetats... Però, clar, un editorial, quan treu una novetat, no et dirà que és dolent, t'ha de dir que és bo. Perquè, si no... Clar.
A mi una cosa també que m'ha cridat l'atenció són els lectors, no?, del bibliobús, que són els del front, i sobretot dels hospitals. A mi ja li agradava més el contacte amb els que estaven convalescents o malalts si estaven sent tractats en hospital, perquè podia parlar amb ells i llavors podia veure quin llibre li podia agradar. No? I també perquè havia fet un curs sobre biblioteràpia i llavors de dir, home, aquest el veig molt depressiu i tal, doncs aquest necessita una novel·la d'aventura que el distregui, que se'n vagi. En canvi, aquest no para, està molt neguitós, tal, doncs una mica poesia, una mica nostàlgica i així, perquè és sereni. No? Això també ja veus que bueno, que això ha sigut des de sempre, no? El d'utilitzar la lectura també per influir en la salut emocional, no? I en l'estat anímic interior de les persones, no? Doncs aquests lectors del front, ells mateixos tenien molta cura dels llibres. És a dir,
estaven
preocupats que es fessin malbé i sempre procuraven de veure on ho puc ficar per si ara he d'anar a donar tret, no? A tirar tret. No?
Inclús es diu que es feien edicions petites perquè les poguessin portar a la butxaca. O sigui, es feien edicions especials perquè fossin fàcils de transportar. I, a més, vull dir, el tipus de lectura, normalment demanaven lectures d'aventures. O sigui, el tipus de lectura, això seria una altra història.
D'evasió, no?, per avenir-se.
Quins tipus de lectures demanaven i per què, no?
I també algunes de novel·les roses. Jo, per exemple,
per què no?
Sí, cita el Rafael Pérez i Pérez, com que era molt demanat.
I
jo
tant.
Ni idea, jo, qui és aquest? Jo no ho coneixia, el
Home,
Rafael.
Home, perdó.
No, jo no ho coneixia. No. Si tu ho coneixies, sí. Magnífic, eh, Dolors? Sí.
Jo estic amb el Jesús, eh?
Jo no, no.
Però
he mirat i vaig... He dit que entre 1922, perquè ell és de 1891 a 1984, doncs bé, del 1922 al 1971 va escriure més de 160 novel·les rosa.
Sí. I es venien...
O sigui, que
i es
venien, era un best-seller en l'època,
sí, sí.
A les seves obres
eren best-seller. Es venien en els quioscs. Sí,
tu te'n recordes?
Sí, i tant. Sí, perquè a casa n'hi havien hagut, perquè el meu pare, que era un aficionat als llibres i a totes les coses que sortien així especials, en tenia. Jo crec que si busqués la meva biblioteca encara en tinc algun. Que si us fa curiositat, potser el trobaré i tot i us l'ensenyaré. Però jo diria que en tinc algun.
No, i era traduït a diversos idiomes, eh?
Sí, sí, sí. Va tenir molt d'èxit, Pérez i Pérez, i tant, i tant, i tant. Això vol dir que tinc anys.
Deuen ser cursis a matar, eh? No sé, dic des de la lectura d'ara...
No ho puc recordar-ho, perquè jo ho havia llegit de joveneta, però no ho puc recordar, però bueno, m'ho apuntaré...
Aviam si fas la troballa.
Si faig la recerca a casa i el trobo, i us en faré 5 cèntims la propera vegada que parlem.
Sí, sí.
Però és tonteria. Però bueno, sí, va ser molt important, i va ser una manera de que la gent llegís. Clar, és que, no, és que no, sí. Hi va haver un moment que...
Bueno, hi havia molt analfabetisme, eh? A veure que...
Clar, clar.
Sí, sí. Clar. Ah, però no podem deixar de dir que l'últim servei del Bibliobús...
Sí, sí, sí.
Diu... El meu estimat Bibliobús ja no tenia cap funció quan va acabar, perquè es va ficar la cosa tan, tan dolenta, tan lletja, que no podia continuar fent aquest servei. Ja no tenia cap funció com a tal. Però... Vell i atrotinat, encara va fer un últim servei, això és el gener del 39, transportant una colla d'escriptors i intel·lectuals catalans significats amb la República cap a l'exili de França. Mercè Rodoreda, Francesc Trabal, Joan Oliver, Anna Murià, Pompeu i Fabra i altres.
Totes les patums.
Van ser algunes de les persones que van fer aquell trajecte.
L'últim servei del Bibliobús del front.
Del Bibliobús, que aquesta portada del llibre, sí, sí. És una foto real, eh? Vull dir, existeix la
així,
foto...
Així, tal qual era el Bibliobús.
Sí, sí, passaven aquesta persiana metàl·lica lateral i quedaven els llibres aquí.
Sí. Bueno, això ja, encara, si no ho recordo malament, un tipus d'això, que no eren Bibliobús perquè no es bellugaven, a darrere de la Universitat de Barcelona hi havia tota una sèrie de... O sigui, el carrer Diputació, que allà es quedava, diguem-ne... queda un carrer, o sigui, darrere, just de la Universitat Central, hi havia una sèrie de botigues que també, o sigui, posats així com el Bibliobús i també una persiana, res, tancaven i ja està. Uh-huh. Allà hi eren llibres de segona mà, eh? Era tot llibres, però fa...
Botigues de llibres.
Sí. N'hi havia molts, eh?
Llegireu aquest estiu?
Sí.
Sí. Home, a veure, jo crec que s'ha de llegir
coses
sempre.
Coses lleugeretes i fresques o és un moment per agafar aquells llibres que sempre hi ha pendents?
Jo decideixo una mica el moment. Però sí que hi ha un seguit de llibres que diu un dia o un altre i els tinc en ment, no? Llavors dius, mira, potser ara aquest em ve de gust, no? I sí... Ara ja tinc pensat llegir un assaig filosòfic i després una novel·la.
Sí, jo sí. Jo llegeixo coses de tot, però a vegades em guardo coses una mica contundents.
Denses.
Sí, sí, perquè, bueno, tens una altra vida, o sigui, tens una altra... Tot i que ara no deixem mai de ser actius, perquè sempre hi ha coses. Abans es paralitzava tot a l'agost i ara ja no.
Doncs bon estiu... Felices lectures, llegiu molt i, si voleu, seguim compartint aquestes lectures el curs vinent.
Molt bé, moltes
jo,
gràcies.
Jo, molt de gust.
Jesús Gómez i Los Bosch, gràcies.
Gràcies
bon estiu.
A tu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 2:15. fem un darrer repàs a l'actualitat penedesenca dins les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. La plaça de la Vila de Vilafranca ha acollit la quarta concentració de Penedès per la Pau al Món. Sota el lema Aturem el genocidi a Gaza, la plataforma Penedès per la Pau al Món, acompanyada d'un centenar de persones, s'ha plegat a les 7 d'aquest dimecres a la tarda a la plaça de la Vila. Tot plegat per combatre un any més les injustícies i les barbàries que esdevenen al món, tal com ens explicava Rafa Higueras, organitzador de la concentració. Aquesta ha estat la quarta mobilització de l'entitat en suport a Palestina i per la pau mundial. En aquest sentit, l'acte ha comptat amb l'actuació de la coral Albada de les Cabanyes, formada per una dotzena de cantaires que va interpretar un parell de cançons, entre elles Aleluia, de Leonard Cohen. L'Arboç denuncia la mort per enverinament de 7 plataners de grans dimensions. L'Ajuntament de l'Arboç ha condemnat la mort per enverinament de 7 plataners de grans dimensions situats al carrer de Santa Llúcia, en el que assenyalen que ha estat un acte deliberat contra el medi ambient i l'espai públic. Segons les primeres valoracions, els arbres haurien estat intoxicats de manera intencionada, amb conseqüències irreversibles per a la seva salut i per l'equilibri ecològic de l'entorn. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha avançat que presentarà una denúncia i es personarà per la via penal amb l'objectiu que s'investiguin els fets fins a les darreres conseqüències i que els responsables responguin davant la justícia. En aquest sentit, afegeixen que accions com aquesta poden constituir un delicte contra el medi ambient i el domini públic tipificat al Codi Penal. Revetlla amb civisme i festes veïnals a Olèrdola. La Revetlla de Sant Joan s'ha celebrat al municipi amb civisme i animades festes veïnals la nit d'aquest dilluns a dimarts, amb l'avançada de la festa que organitzaven dissabte Sant Pere Molanta als casals de la gent gran d'Olèrdola. La gran novetat es va viure a Sant Miquel. Prop de 180 persones van gaudir del sopar, l'espectacle i el ball que a la plaça de l'Església va organitzar la societat La Lleialtat. Hi va haver graellada, focs d'artifici, actuació de la drag queen La Morena i música amb el DJ Davida. A Moja, més d'un centenar de persones es reunien a l'espai que a la plana va habilitar un any més l'Ateneu Mojenc. Finalment, hi va haver foguera sota la vigilància de l'ADF Rossend Muntaner. I el Noia Freixenet ha anunciat la primera incorporació per la propera temporada al porter Martí Zapater, que arriba per ocupar el buit que deixa la marxa de Blai Roca. Nascut a Vilanova i la Geltrú fa 27 anys, Zapater torna a Sant Sadurní per afrontar la seva segona etapa al conjunt de la capital del Cava, on ja va estar entre els anys 2017 i 2021. Amb més experiència i maduresa després de passar pel Reus Deportiu i les dues darreres campanyes al Lleida Llista Blava, Zapater lluitarà per fer-se un lloc a la porteria titular de l'equip de Carlos Cortijo amb l'altre porter de l'equip, el jove Iker Jiménez. En els propers dies s'espera que el club confirmi els altres fitxatges que ja han anat sonant en els darrers mesos i que completaran la plantilla per la propera temporada.
Penedès en xarxa.
Els dijous ens acomiadem amb música i avui ho farem amb les últimes novetats musicals de la temporada. Una tria que quan passen 5 minuts de 11:45 ens apropa l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní.
Anem, doncs, amb aquestes darreres novetats musicals d'aquesta setena temporada que arrencarem amb tres llançaments discogràfics que ens serviran com a punt de partida. Comencem amb el més nou de Les Migues. Flamenques és el setè àlbum i torna a les arrels del grup, als inicis d'un grup que ha anat canviant, sobretot pel que fa d'integrants, tot i que sempre ha mantingut aquest estil propi. De totes les cançons que inclouen aquest disc, us deixem amb Grito, la col·laboració que fan amb Tancho Gueiras.
Niña que mira al cielo, que el mundo espera por ti.
Grau hem ara a l'Atlàntic per anar a buscar què significa El Amor, el nou àlbum de Carlos Rivera, una col·lecció de 10 temes que il·lustrem amb una altra col·laboració, la que en aquest cas fa amb Malú. Mal escrito.
Un amor bonito. Un amor bonito.
Ay, qué mal que yo te quise de veras y tú para nada eras lo que yo pensé de ti.
Que vuelvas. Ay, no, yo toco madera. Me dieron mala por buena. No lo vuelvo a repetir. Me pusiste los latidos en alerta. Por poquito y se me apaga el corazón.
Lo sabía desde antes de cruzar la puerta.
No hace falta ni que me pidas perdón. Tú para siempre estaba mal escrito.
Desear lo que
me hiciste debería ser delito. No es tu cumpleaños, pero
así es como se deja partido en pedazos.
Un amor bonito. Un amor bonito. Un amor bonito.
Un amor bonito.
Para siempre estaba mal escrito. Hacer lo que me hiciste.
No es tu cumpleaños, pero te felicito.
Así es como se deja partido en pedazos. Un amor bonito. Un amor bonito. Oh, un amor bonito.
Un amor bonito.
I el tercer i últim disc que presentem avui és Noches de Cantina, d'un grup tan mític com és Maná, un àlbum on reinterpreten els seus grans hits rodejats d'amics com Alejandro Fernández, Pablo Alborán o Sebastián Yatra, entre d'altres. Segur que us sona aquesta cançó que escoltem de fons, Rayando el Sol, en aquest cas amb Pablo Alborán.
Rayando el sol, desesperación. Es más fácil llegar al sol que a tu corazón.
Seguirem amb col·laboracions, apropant-vos tres més. La primera uneix la força de Ginestar, Arni Montana i Mon DJ en una versió remix de Tot el que ens queda.
Sense mirar el temps, que no sigui tan complicat.
Ja
La segona sona ja de fons. Marineries és la col·laboració que fan Faixa i Sandra Montfort. Folk i electrònica en valencià. Catalogueu vosaltres mateix. Tercera, som els acords de Doctor Prats i les Balkan. En aquest segur que val la pena, aquesta cançó amb ritme estiuenc.
Sempre m'han dit que no assenyali, em van dir que això no es fa, que és molt millor viure el moment que lamentar el que ha passat. I passa massa que les coses se'ns escapen de les mans i potser et perds, però un altre dia et trobaràs i ens ho farem amb poca cosa i més lleu. Sempre seràs l'artista.
Estil per encarajar la recta final amb quatre avançaments. El primer, el que ens regalen Marlena, el duet format per Ana Legazpi i Carolina Moyano, que ens presenten Se sube la falda.
Pone cara de mala, ya veo por dónde va. Todos la van mirando hacia el puto centro de gravedad. Viene de colegios caros, vestida de femme fatal. Amigas champán en mano, le gusta lo que no le debe gustar. Se la ve curiosa, un poco peligrosa. Mirada sigilosa, me tiene en sus pies. Se sube la falda al caminar. Me mira a los ojos, no tiene piedad. Dice que conmigo es criminal, que solo
anem ara amb un dels dos temes que han presentat en els últims dies, Taburete. Osaka i 110 són aquestes dues cançons. Ens quedem avui amb una d'elles, 110, una cançó on parlen d'acceptar el passat.
Ahora ya no sé nada de ti, pero te veo en todas partes. Se me ha ido una parte de mí, no sé cómo no lo vi venir. Me molaría contarte todo, todo lo bueno que me ha pasado. Y aunque a veces yo me sienta solo, siempre puedo encontrarte en el coche y a mi lado y dejar de pensar. Me quiero creer que a ti te pasa igual y que te acuerdas de que una noche yo te regalé una estrella que te acompañaba cuando yo me iba a tocar. Así no estabas mal, que lo intentamos, dimos el 110 y casi nos ahogamos. Son 6 años y aunque es difícil de explicar, no los quiero. Dimos el 110 y casi nos ahogamos. Son 6 años y aunque es difícil explicar, no los quiero borrar. Hoy me vuelvo a cortar.
Seguim amb Este Blues, el més nou de La Fuga, amb tota l'essència del grup. Escoltem Este Blues.
Y me escondo entre palabras que no dicen toda la verdad, por no herir más de la cuenta, por no perder la cabeza. Noche entera,
navegando en tu colchón.
I avui ens acomiadarem amb el llançament de La Salvaje, l'última cançó de Paula Mateus que contagia ritme, anhels de llibertat i bon rotllo. Amb La Salvaje ens acomiadem avui.
Su bicicleta en la escalera, techo otra carrera. El último día del curso, noches en la playa. Las 6 de la mañana, imaginando el futuro. Veranos de 3 meses, el viernes donde siempre. El beso del portal, quedar solo por verse. Vivir como si nada fuera. He vuelto a marearme. Que alguien frene esta autopista, hoy necesito bajarme. He vuelto a la salvaje, estoy intentando encontrarme. Hacer de mi miedo oleaje y de mis errores un arte. Quería dejar huella con el barro en los zapatos. Me enseñaba los tesoros del Cantábrico. Tenía la cara morena todo el año y los mechones del pelo salados. Estaba hecha de ríos y no conocía el mundo. Por eso los rincones le parecían inmensos. Quería hasta los huesos, escuchaba el silencio. He vuelto a la salvaje, estoy intentando encontrar. Es pronto para llegar tarde. 10 años después por fin le he escrito una canción. Ahora tiene una hija que se llama como yo. He vuelto a la salvaje, estoy intentando encontrarme. Hacer de mi miedo oleaje y de mis errores. He vuelto a la salvaje, lo he visto a través del paisaje. Aunque hoy no somos los de antes, es pronto para llegar tarde. He vuelto a la salvaje, estoy intentando encontrarme. Hacer de mi miedo oleaje y de mis errores.
Marxem amb música, amb ritme, amb ganes de festa, de cap de setmana, perquè demà serem divendres i compartirem de nou 3 hores de ràdio a l'antena del Penedès en xarxa, amb la Meteo pel cap de setmana, amb cinema, també amb el nostre assessor laboral que tanca temporada, el Miquel Rosso. Si hi ha qualsevol dubte, truqueu-nos. Hi haurà també temps per parlar amb alcaldes de la comarca, per posar-nos al dia i per compartir propostes de cap de setmana. Adéu-siau. Aunque hoy no somos los de antes.